El musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanalmusical.com.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 11 del matí, i a tocades, som acompanyats de la Sara González, de l'Antonio Baños, de l'Ivan Guerra, del Joan Caral, de la Lola García, en aquesta commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre. No sé si volíeu afegir alguna cosa, o de Clara Ponsatí, o de tota la resta. Baños, va, què?
Digues. No, i amb la Lola, que amb ganes de llegir el llibre, i sobretot una cosa que fa molt...
Lola, que sàpigues que la publicitat no parava de dir-ho. Anava dient, hem de comprar el llibre, el mur...
No, comprar no ho he dit.
He
dit ganes de llegir.
Què és això?
Perquè si igual m'arriba un paquet...
Lola, ni se t'acudeixi a enviar-li. O sigui, que el compri. Per favor.
Que passi per caixa.
Antonio, jo ja l'he comprat.
Això és trampós.
Escolta, els periodistes sabem que el que més ens agrada és que ens regalin coses. Dit això... No, una cosa que sí que em sorprèn molt i entenc que la Lola ja ho ha assenyalat és el poquíssim interès, però des de l'any 12 i abans, des del 10, el poquíssim interès de la premsa de Madrid i dels bons periodistes de Madrid que en altres temes fan excel·lent feina d'investigació sobre el tema català. És a dir, jo recordo, companys, i tu sabràs molts més, que els anys àlgids no agafam l'AVE per venir aquí. I veies columnes llarguíssimes d'anàlisi des del Café Gijón, que semblava del segle XIX, i dius, esteu a 2 hores, veniu, quan estava a l'ANC, no ens venia a premsa espanyola a preguntar-nos què fèiem, per què ho fèiem, mai. Ara sí.
Jo recordo, Antonio, una anècdota que el Màrius Carol, que llavors el director de La Vanguardia, va convidar un col·laborador de Madrid a venir aquí a veure una de les manifestacions de la Diada.
Sí.
I no va venir. I clar, jo crec que això també té la seva importància.
No, jo només recordo un company que va venir a casa en una Diada també, ara que ho dius, i va quedar absolutament flipat de la quantitat de gent, de l'organització. I la pregunta era aquesta, perquè si igual la premsa de Madrid hagués fet la feina com la fa bé en altres termes, l'opinió pública hi hagués pressionat d'una manera diferent al govern i potser ens haguéssim estalviat presons i exilis i coses, diguéssim, no?
També, perdona, però sí, també potser per l'independentisme tampoc hauria estat... Perquè sí. També has de tenir en compte que l'ecosistema mediàtic català comportava que durant molt de temps es parlava molt d'això i sota un punt de vista també de l'independentisme, i les teles, per exemple, les televisions espanyoles no parlaven d'això.
No.
I va passar que a l'octubre del 2017, que sí que van venir totes les teles, us en recordeu, tot el desembarcament de televisions espanyoles,
i
l'audiència d'aquestes, que és la part no independentista de Catalunya, és audiència d'aquestes televisions, de sobte es van adonar que estava passant alguna cosa que per ells... Fins llavors era molt difusa, no? Clar, i llavors es va produir aquella manifestació també bastant important.
Del 8,
no? Jo crec que el desinterès, no?, per explicar des de Madrid exactament què estava passant, té a veure amb aquesta lectura que ha tornat a repetir Bermúdez de Castro.
Ha dit racarraca, no?, referit a Clara Ponsatí, m'ha semblat.
Ah, o algo així, no.
Però
que és molt fàcil que des de l'estranger...
Des de fora.
Matraca.
Com si no estigués exiliada.
La paraula era matraca.
Com si no estigués exiliada, diguéssim.
Deia que aquest desinterès té a veure amb aquesta lectura que ha tornat a repetir Bermúdez de Castro, de que tot això era un suflé. Crec que és una lectura errònia que encara ara persisteix.
Es remunta al segle XIX, eh?
En bona part.
Pots rastrejar la premsa espanyola, perdona, la premsa espanyola des de l'Estatut del 17 abans, eh?
Però al final és, encara que en aquests moments, doncs 5 anys després, hi hagi aquesta divisió, sembla per ara, irreconduïble entre els partits independentistes, és veritat que l'1 d'octubre va servir per apuntalar uns resultats cada vegada que hi ha eleccions, que ha sigut imbatible, en el sentit de que l'independentisme, encara que amb frustració, amb sensació d'engany, amb desil·lusió, ha anat a votar i ha anat a votar sempre per una majoria independentista.
Guanya,
almenys fins ara.
Guanya com el Madrid, almenys, a l'últim minut.
Almenys fins ara. I després, per comentar dues pinzellades del que havia dit la Clara Ponsatí, em sembla que el Joan ha de marxar, si vols parlar tu primer.
No, fes.
Sí, va, molt ràpid. La Clara Ponsatí...
Escoltar-te en directe no m'ho perdo.
la Clara Ponsatí ha recordat una cosa també, i ho dic perquè sovint es diu, no, l'1 d'octubre va ser possible gràcies a la mobilització popular, però ha recordat que també hi havia una direcció política. Sí. Al final, una logística complexa, clandestina, d'aquestes característiques, havia de tenir algú que estava a l'arquitectura al capdavant. I crec que la lectura, 5 anys després, també, honestament, ho haurien de reconèixer també els dirigents, els líders del procés, és que en realitat el que es buscava era forçar una negociació per part de l'Estat que mai no va arribar. I com que mai no va arribar, va arribar el 26 i el 27 d'octubre amb una pugna entre els dos partits que formaven part del govern per veure, i això ens connecta amb ara, qui tenia la culpa de no haver sabut gestionar bé el llegat de l'1 d'octubre i de no haver fet la declaració d'independència. Al final va ser una competició, no?, per veure qui acabava sent el culpable d'assumir que la declaració d'independència no s'acabés implementant. I ara estem en un relat de veure qui és el culpable d'haver trencat el govern. Vull dir que han passat 5 anys i les dinàmiques continuen sent bastant similars.
El Caral de marxar, o sigui que si vols fer la darrera reflexió, Caral.
Hablo ara i callo per així.
La Iva també, si la Iva m'aixeca els braços. Pensa i la Lola, ara està fent com l'Àngelo Hilde, que s'ha aixecat el ditet a distància a través del món. Ara te la passo també.
A veure, jo el que crec és que el 9N va fracassar, a l'1 d'octubre la cosa va anar millor. Jo sóc optimista.
La propera,
optimista,
no?
Perquè la primera consulta, el segon referèndum, han sigut dos bufetades molt grans al prestigi de l'Estat espanyol, dins i fora. I tot això ells no volen parlar perquè és parlar d'una desfeta institucional. Llavors jo crec que a veure si aprenem a fer les coses bé i quan l'altre està tombat, la feina s'ha de rematar. Per rematar-la, s'ha de tenir preparat. I no hi havia preparat res. I no vull tornar a la famosa frase de Clara Ponsatí, anàvem de farol. No vull tornar a repetir això, perquè després la gent s'enfada. Però pretendre que l'Estat espanyol reconegui l'èxit de la catalanitat, per dir-ho d'alguna forma, sobre el 9N i l'1 d'octubre, és demanar peres a l'om. No ho reconeixeran mai, perquè per ells és un fracàs terrible.
Home, sí, cada cop que tenim eleccions no hi ha ningú que les perdi. Mentre això em sembla...
Això fa segles, eh? Ja.
Això em sembla d'una innocència entendrir-ho. Però, bueno, jo dos punts. Una reflexió, pregunta que li volia fer a la Lola. Jo crec que, a banda del record del 9N, de que la sensació que li havien pres la cabellera, absolutament, que no sabia el que estava passant de Rajoy i que no volia que es repetís amb l'1 d'octubre, pesa. Però jo crec que també pesa la sensació d'oportunitat perduda d'haver frenat tot aquell procés, no provant d'implantar un 155 després dels plens del 6 i 7 d'octubre, que era un moment que tenia el recolzament de Ciutadans, però no del PSOE. I aquella oportunitat perduda, que després, de fet, ho va verbalitzar públicament Felipe González. I probablement, després d'haver perdut aquella oportunitat, veient la mobilització que hi havia al carrer i tot el ridícul del CNI amb les urnes, doncs ja era com un fins aquí. Això d'una banda, després respecte a la premsa de Madrid, sento dir-ho, però és que no interessa. O sigui, al final, els mitjans de comunicació funcionem per audiències, clics, venda de diaris o oients, en aquest cas. I l'1 d'octubre va generar interès durant els 2 mesos més efervescents del procés, des de l'atemptat de l'agost fins al propi 1 d'octubre i després fins a les eleccions catalanes, però d'això després va deixar de tenir interès.
Si no hi ha containers, no interessa, ja t'ho dic jo ara.
Però perquè avorria.
Digues-ho ara.
No, jo crec que no interessa simplement perquè es considera que no és viable. És a dir, va interessar en el moment que va fer por que jo hi hagués alguna possibilitat, per mínima que fos, que tirés endavant o que obrís algun període diferent. En el moment que es veu que això ara mateix no
va enlloc,
no té viabilitat, doncs deixa d'interessar. Després, el tema que deies del 155, perquè, una mica perquè el Rajoy no ho fa abans, jo n'he parlat amb ell d'aquest tema i ell continua pensant hores d'ara que ho va fer en el moment que ho havia de fer, en el sentit que necessitava més suport parlamentari, no només Ciutadans sinó també el PSOE, que necessitava, a més a més, que carregar-se de motius, diguem-ne, ell volia que el govern, no el Parlament, en aquell moment era el Parlament el que havia fet, diguem-ne, alguna cosa que s'esfortia de la legalitat, però volia que fos en tot cas l'executiu i no en el nivell parlamentari qui fes alguna cosa que justifiqués això. I per
el
això
que passa
ell va
és que hi havia un sector del govern i del partit que ja li estava demanant.
Sí, i tant, que pressionava molt. No, jo volia comentar només una cosa de la intervenció de la Clara Ponsatí, perquè és que jo crec que és curiós, perquè ella acusa a una part de l'independentisme d'enganyar la gent, i inconscientment jo crec que, involuntàriament, ella també continua contribuint a l'engany, perquè clar, quan diu, és que no hi havia res preparat, però és que què voleu que es prepari? O sigui, per fer un estat necessites bàsicament un suport social molt gran, que crec que no existeix en aquest moment, molt, molt gran. Després, un reconeixement internacional, que tampoc no n'hi ha prou amb això, encara que 3, 4 països o 25 es reconeguin, el Guaidó també el van reconèixer i allà hi és.
És veritat.
I després un braç armat, és a dir, que els teus 17.000 Mossos responguin a aquesta crida. És a dir, tu ja pots tenir preparat el que vulguis, però si els Mossos, quan has de donar ordres als Mossos que vagin a les fronteres, no? I que prenguin les infraestructures importants, o sigui, tot això, com vols que ho preparin? És que de vegades també hem caigut en una retòrica que es repeteix constantment i que jo crec que forma part d'una retòrica que s'ha anat fent però que no respon a la realitat, ni molt menys.
Escolteu, només...
Sorprèn perquè ella mateixa no està criticant, no? Que els altres enganyin, però ella mateixa s'està autoenganyant també.
Permeteu-me només dir una cosa, ara que em falten 3 minuts per arribar a un quart de 12 del matí. Primer, agrair-vos a tots, a la Sara, a l'Antonio, a la Iva, al Joan, a la Lola, que hagueu participat. Només dir una última cosa, que crec que té molt a veure amb la porositat amb què la informació ha arribat. Jo imagino la Lola suant tinta per treure informació del que va passar a Madrid, i segur que hi ha moltes coses que no sabem del que va passar, però també deixa'm dir que avui hi ha una doble pàgina estupenda de la Maica, Navarro a la Vanguardia, que també trenca aquesta porositat, que és parlar amb els policies de la Policia Nacional, que van ser l'1 d'octubre i que molts d'ells continuen treballant a Catalunya, que van esbossar una carta de disculpa, molts d'ells eren inspectors, dient que va ser un desastre, que l'operatiu no tenia cap mena de sentit, etcètera, etcètera, i que va ser frenat, no va arribar a veure la llum aquella carta. I ha parlat amb tots ells i diuen, continuem pensant exactament el mateix del que va passar aquells dies. Ho dic a efectes de relat, a efectes de com arriba la informació, de com es trenquen determinats murs fent servir el concepte de la Lola, no? I que ha costat molt, que continua costant molt, però esperem que algun dia tinguem del tot una narració completament oberta absolutament de tots els protagonistes dels que va haver-hi, especialment els que hi va haver-hi a Madrid. En fi, Lola, un plaer, moltíssimes gràcies. Ja sabeu, heu comprat el llibre del mur, el Baños, tu també?
Vale.
Vés cap allà.
Vale. Tampoc, Antonio, encara que sigui per Amazon.
No,
no, re per Amazon.
No, a comprar, la llibreria.
Deia la versió digital, que és més barat.
Vale, gràcies, Lola.
És més barateta. Vale. Gràcies, Lola, fins ara.
I felicitats,
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Antonio Baños, gràcies, Ivan Guera, gràcies, Sara González.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I anem tardíssim, un quart pràcticament de 12 del matí. Actualitzem informació aquesta hora del matí. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Us explicàvem, a l'entorn de les 9, ha mort als 76 anys el mític periodista Àngel Casas, per problemes de cor, va convertir-se, sabeu, en una icona televisiva dels 80, dels 90, va ser pioner del que s'ha anomenat talk show a Catalunya.
Sí, els seus programes, Àngel Case Show a TV3 i Un dia és un dia a Televisió Espanyola, es van convertir en una cita obligada de mítiques estrelles de Hollywood. Feia temps que arrossegava problemes de salut. L'any 2020 li van trasplantar un ronyó i li van amputar les dues cames com a conseqüències d'una malaltia circulatòria. Se'n va sortir prou bé i, ja retirat del periodisme, va decidir dedicar-se al que ell considerava que era el seu veritable talent, l'escriptura. Així ho reconeixia en una entrevista el març del 2020 a l'Islàndia de RAC1.
Jo el que sé fer és escriure.
Això a la tele no ho sabies fer?
No, el de la tele ho vaig aprendre. Però el d'escriure vaig néixer... Jo escrivia als 5 anys, i als 6 anys, i als 7 anys. Punteria, segurament, eh? Però escrivia. Això, jo vaig néixer sabent escriure. L'altre ho vaig aprendre.
Aquest matí, diversos amics i companys, com el precisament presentador de l'Islàndia, Albert Om, l'han volgut recordar al Via Lliure de RAC1.
I el cor li havia fallat unes quantes vegades, la primera de totes, quan encara feia l'any del Casa Show, i a partir d'aquí moltes, però ho havia resistit tot, absolutament sí, sí. Tot, i amb un sentit de l'humor que cada vegada que parlaves amb ell, a més, amb els últims episodis, que han sigut especialment dolorosos, no?, de salut de l'Àngel, que mantenia aquest sentit de l'humor.
Al llarg de la seva carrera, Casas també va ser guardonat amb dos Premis Ondas i una Creu de Sant Jordi. El seu últim llibre ha estat L'agonia de Bakunin, que publicava el passat mes de febrer. I avui, el dia que compleixin 5 anys de l'1 d'octubre, l'exsecretari d'Estat, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconegut que els va sorprendre la col·laboració dels càrrecs del govern català durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Ho ha dit al Via Lliure de RAC1.
La complicitat que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente. César Puntero, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prisa del 155. Nada, nada.
Bermúdez de Castro també ha reconegut que sabien que les urnes estaven a Catalunya els dies previs a l'1 d'octubre. A més, ha justificat un cop més l'actuació de la policia espanyola dient que l'Estat no podia permetre que el referèndum es fes amb total normalitat. D'altra banda, l'aleshores conseller d'Interior, Joaquim Forn, també des del Via Lliure de RAC1, ha assegurat que durant els dies previs a l'1 d'octubre es van reunir amb la coordinació de l'operatiu policial durant l'1 d'octubre i tot i que van demanar per activa i per passiva evitar la violència, no en van fer ni cas. L'exconseller també ha reconegut que viu amb tristesa la trencadissa entre Junts i Esquerra i assegura que molts polítics estan prioritzant ara els seus propis interessos. Ara bé, és optimista i considera que la situació de crisi encara es pot reconduir.
Hem viscut episodis durant el 9N i abans de l'1 d'octubre, si no iguals, bastant similars, però que al final es va poder reconduir. Jo vull creure que les persones que estan negociant ho fan realment amb ànim de reconduir la situació i a mi m'agradaria molt, doncs, que fossin capaços de fer-ho. No hi ha per l'objectiu que tenim i després per la gent que ens ho demana.
En una línia similar s'ha manifestat fa pocs minuts via Twitter el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Demana prendre nota de tot el que va passar l'1 d'octubre per així aconseguir la llibertat de Catalunya. I en clau de successos, un home amb mobilitat reduïda ha mort en un incendi a Mataró. Va passar ahir al vespre quan es va cremar el menjador de la planta baixa de casa seva. A part de la víctima, els serveis d'emergències també van haver de dur a terme dues assistències més, però no van ser necessàries cap més evacuació. El SEM va enviar dues dotacions i també ajuda psicològica i els Mossos s'han fet càrrec ara de la investigació per saber quina ha estat la causa del foc. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora el Barça vola cap a Palma, on aquesta nit a les 9 jugarà contra el Mallorca en la represa de la Lliga Masculina de Futbol després de l'aturada per seleccions. Xavi viatja sense els lesionats, Bellerín, Koundé, Araujo, De Jong i Memphis, i amb el jove del filial, Marc Casado, com a recurs per suplir les baixes al lateral dret. L'Espanyol, de la seva banda, juga demà a casa contra el València i fa uns minuts l'entrenador Diego Martínez ha explicat en roda de premsa que l'aturada els ha anat bé.
Poner a mejor ritmo a jugadores que venían, que aunque no estuviesen en la lista de bajas, pues sí que venían con muy pocos entrenamientos, muy pocos minutos de trabajo, ¿no? Y luego, pues, los tres lesionados que tenemos ahora mismo, que son Rubén, Óscar y Lazo, pues han seguido su proceso de recuperación.
A la Lliga es reprèn aquest migdia, les dues, amb el Cádiz-Villarreal, després de l'Atlètic Club 4-Almeria 0 jugat ahir. En motor, l'italià Marco Bezzecchi sortirà des de la primera posició al Gran Premi de Tailàndia de MotoGP. En la qualificació, que ha acabat fa uns minuts, el millor dels catalans, Marc Márquez, ha acabat vuitè, i Àlex Rins desè, mentre que Aleix Espargaró no ha superat la Q1. I Dimitri Mitaef i Bàrbara Xicanova lideren l'Ultrapirineu al pas per Prats d'Aguiló. Núria Piques és tercera en dones, quan l'arribada està prevista, l'arribada dels guanyadors per les per 3:45. La marató també està en marxa i dos kenians lideren la cursa, Robert Kemoy i Esther Chesang.
I pel que fa al temps, durant tot el cap de setmana es mantindrà el domini del sol i la tranquil·litat a tot el país. Només apareixeran alguns núvols poc importants i l'ambient serà més càlid de dia, amb temperatures màximes que en general es mouran entre els 22 i els 27 graus.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Sabies que Carrefour i Carrefour.es t'ajudem a fer la compra? Fins al 13 d'octubre repartim 12 milions d'euros en cupons bescanviables a la propera compra. Et donem un val de 3 euros per cada 12 euros de compra d'articles de la promoció. Vaja, que si compres 24 euros, te n'endús un val de 6. Si en compres 36, un de 9. I així fins a un val màxim de 45. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas la Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 32a Festa de l'Anxova.
Diumenge 2 d'octubre, gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantata de veneres amb morets de mar.
A més, del 30 de setembre al 9 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova. RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC 1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC 1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC més 1 i a partir de les 12, també a RAC 1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Vermuts Miró.
Hola, Borja, bon dia.
Hola, bon dia.
La teva mare probablement serà una de les imatges d'aquest dia. Una senyora, cavall blanc, amb tot un regalim de sang que li queia des del front fins a la boca.
Ha vingut la Policia Nacional i han començat a agafar la gent, l'han agafat pels peus, pels ombros d'una altra, llavors l'han tirat cap enrere, però que la ma mare té 63 anys. I al tirar-la, pues, ha perdut les ulleres, s'ha donat un cop al cap.
Carles Puigdemont en aquests moments és davant de Sant Julià de Ramis, entre els crits de la població que hi ha crits de votarem, votarem. Això és el que està passant davant de Sant Julià de Ramis.
La imatge exterior de l'estat espanyol ha continuat empitjorant i avui ha arribat a unes cotes de vergonya que l'acompanyarà per sempre. I la imatge de dignitat, de coratge, de valentia, de tanta gent anònima, també ens acompanyarà per sempre.
Ha sigut terrible. Llavors, com que no els donàvem el DNI, ni l'idea on eren les urnes, ens han agafat pels braços i literalment ens han dit: on us decís, on estan les urnes? I no sabeu, vostre DNI o vostres pròpies cabezas han après les puertas.
Perdona, això t'ha dit un guàrdia civil?
Això m'ho ha dit un guàrdia civil. Recordaré aquest dia tota la vida.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11 i 23 minuts, avui és 1 d'octubre, però també és dia de... Bueno, i tardíssim, perquè és gairebé una hora més tard. Sí. Hi ha gent que ens està dient, però que no venen ja.
No, home, no podem parar la història.
Bueno, ja parlarem de més coses de la història. 11 i 23.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Santi Jiménez, bon dia.
Molt bon dia.
Malcom Otero, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, seguirem pendents de l'actualitat al llarg del dia, del matí. Aquesta tarda hi ha programació especial per la concentració No comencem. Històric el que esteu a punt de fer, que és un personatge efectivament històric.
Home, però totalment històric, i a més de rabiosa actualitat, a més a més.
Perdó, històric i actual, a la vegada.
Home, tot torna. Mira, és que va haver-hi la setmana passada per les eleccions italianes, sí, el neofeixisme...
Meloni.
I Meloni, tot això, i aleshores Enric Julián explicant allò d'Almirante i tot això. Però no, ningú ha parlat del nostre home d'avui, que realment és un d'aquests d'aquell de que contigo empezó todo, eh? I a més és un tio que, ara que estem parlant de l'1 d'octubre, és un tio que sí que va aconseguir fer una república. Totalment.
Sí, sí, no un segon, eh?
No, no, no. Ell va fer una república. I no amagant urnes ni res, això. O sigui, ell la va fer de veritat.
Un senyor que va fer una república.
I a més explica tot el feixisme. O sigui, és un dels personatges, atentos, niños, dels més fascinants que hem tractat. És un tarat absolut que conjuga una personalitat i una història tan atractiva com repugnant. Parlem d'un poeta, un novel·lista, un dramaturg, un periodista, un militar i un polític. L'home que el propi Mussolini va definir com el Sant Joan Baptista del feixisme. Literàriament, com a seu entén com a escriptor, és un gegant. Se'l va considerar, a l'època, i se'l considera encara, com una de les figures més elevades de la literatura italiana, nivell Dante, Petrarca, Leopardi, eh? O sigui, poca broma. Opinió que compartia gent com Henry James, Proust o James Joyce, que el va comparar, que va dir que era l'únic escriptor des de Flaubert que ha portat la novel·la a nous territoris.
Ara tots els de l'ESO estan pensant...
No, no sabem d'aquest... Tranquils, que després parlarem de drogues, de putes i de...
De quin equip
són, sí, sí. Es van posar al nivell de Kipling i Tolstoi. I fins i tot Hemingway, un altre, que no sonava res, l'admirava molt, tot i que el considerava literalment un autèntic imbècil. Però tranquils, ja dèiem a la gent de l'ESO que no parlarem d'aquests noms, que ni us sonen ni sabeu d'on venen. I ara ve l'interessant. Era sexaddicte, cocainòman, balicista, estrafalari, revolucionari i inclassificable. Una vida excessiva que va resumir Lord Vanitar del Foreign Office, que va prohibir enviar un condol oficial al Regne Unit a l'enterrament del nostre home, definint-lo com un canalla de primera categoria.
Oh.
És una gran manera de definir algú. Parlem de l'inigualable Príncipe de Montenevoso, Duque de Galesi, Il Vate, el poeta.
Il Vate,
Il Vate.
Il Vate.
El poeta.
Ah.
El poeta d'Itàlia. Il Vate d'Itàlia. Conegut també com Il Profeta.
Hosti, tu.
Nascut com Gaetano Rapagneta, però conegut a tot el món com Gabriele D'Annunzio.
Cata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato.
De les sono... millors cançons que heu posat, sí, sí, últimament.
Avui amants del Italo, del disco Italo Spaghetti.
Sí, sí. Els espaguetis i dels Italos.
Avui teniu, avui és el vostre dia.
Sí, és que avui, estimats oients, parlarem d'un italià
veu,
que...
Quina veu,
si arriba...
D'Annunzio.
Si arriba a néixer un segle més tard, encara el tindríem per Platja d'Aro,
això,
eh?
Sí.
Però en lloc de dedicar-se a la Italo Disco, com diu el Santi, i fer l'hortera, va decidir conquerir d'una altra manera. Passarem molt ràpid per la seva infantesa. Neix ja ric. Aquí no teníem aquestes infantesa, la pobresa...
Ja, ja. Hijo de rico.
Era el fill de l'alcalde de Pescara, que, a més, era el tio més important del poble. No li falta res. És un mimat d'Annunzi.
És un nen d'Annunzi.
Que destaca de petit per llegir molt i escriure molt bé. De nen s'obsessiona amb Napoleó i Lord Byron. Hem de tenir en compte que no hi havia TikTok.
Bueno, clar,
no teníem... Sí.
Aquesta és l'obsessió, eh? Napoleó i Lord Byron.
Ja, els nens d'abans llegien.
Sí, sí, tampoc tenien Candy Crush. I ja, als 14, podria haber anat a Saber i Ganar per explicar la vida d'aquests dos exacrobes que deia.
Ja dèiem que escriu molt bé, i als 16 anys
sí,
ja té el seu primer gran èxit literari amb un llibre de poemes que ho peta a Itàlia, amb 16 anys. Val a dir que l'ajuda bastant a l'èxit, que a l'èxit editorial del llibre l'ajuda, el fet que el propi D'Annunzio va difondre la notícia que ell, l'autor del poemari, s'havia suïcidat.
Oh, és que mal parit. Que mal parit.
Ja.
Ai, el morbo, eh? Ai.
No sé, no tenia TikTok, però les fake news les feien a bé. El seu innegable talent literari el porta a Roma, on entra a la universitat, i entra a formar part dels cercles literaris de la capital, i publica la seva primera novel·la, que també és un gran èxit. La novel·la es titula Il Piacere, per si algú se la vol llegir, que és el plaer. Que és el concepte que el mourà durant tota la seva vida. Perquè el nostre Gavi va més calent que una illa.
Vinga.
No, tots els seus biògrafs coincideixen en que el seu talent literari li bastava per viure com un rei a Roma, però que el seu insaciable gust per luxe i el seu desenfrenat desig sexual el fan viure constantment al límit de la pobresa i l'obliguen a treballar de periodista per poder pagar els bicis.
Sí, imagina't. Però, per favor, eh? Per favor, Gabriel, eh? Podies haver triat qualsevol altra cosa, però periodista...
Però és que a més de periodista et podies pagar els bicis.
Els periodistes ja no es poden pagar bicis.
No es poden pagar res.
O sigui, abans sí que es vivia bé, hòstia.
I mira quina època. Viure com un rei de poeta. I després guanyar encara més de periodista.
Però què és això?
Quina vida és aquesta?
Sí, sí.
Bueno, a base d'empantar més que Casemiro i Sergio Ramos en un córner, finalment deixa embarassada a la Tamara Falcó de l'època.
Sí, la Tamara Falcó de l'època.
De l'època, sí.
Qui era?
Doncs pues deixa prenyada, entre altres, eh? A Maria Orduin de Galès, que era filla del poderós duc de Galès, i no té més remei que casar-se amb ella.
Clar.
La rosa ja ha pagat, i amb la que tindrà tres criatures més al mateix temps que li amarga la vida. Lo siento mucho,
la vida... Serà així?
Total.
Tota la secció anirà així.
Sí, havíem pensat fer tot con Eros Ramazzotti, però al final hem canviat d'idea.
No, m'ha de variar una miqueta.
Aquí tenim a Sandro Giacobbe cantant el que és l'himne extraoficial d'Itàlia.
Puja, l'himne. Ho ha agafat una versió gravada de la tele, no, directament?
Home, claríssim.
D'un VHS d'aquells que no...
Estava...
Bueno, va.
És de la cinta de... Sí, la cinta de Cardà al cotxe.
Oh!
La cinta de Cardà, m'encanta.
Posem música?
La cinta de Cardà.
Va,
de Cardà al cotxe.
Tira, va.
Aquest himne, que és, com dèiem, l'extraoficial d'Itàlia, era el lema de vida de Danuncio.
Jardín prohibido.
Sí, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, pero me he tirado a tu mejor amiga.
Exactament.
Vale. Perquè des del primer moment ella enganya la seva dona. Entre les seves adalans destaca Maria Gravina Creilas, de la marca, conta... la dona del comte d'Anguissola, una de les famílies italianes més aristocràtiques. No s'hi posava per poc, el senyor. Tampoc. El comte els va enxampar...
Ah,
una...
sí?
Sí, els va enxampar...
Es va trobar.
...amb una situació, en l'acte, que ni un poeta com ell podia suavitzar, i això que tenia l'avi, el tio, dient, no és el que sembla. Era el que semblava. El marit el denuncia i és condemnat a 5 mesos de presó. Ei, no el marit, òbviament.
Home.
No compleix, no arriba entre la presó perquè obté un indult reial.
Ah.
Això sí, abandona a la seva amant, que intenta suïcidar-se del disgust.
Hosti,
no era la primera dona que mirava a treure's la vida després d'haver sigut abandonada per denunciar.
Ja comencem, que no t'entenc... Cabró, perdó.
No, ja està.
Clar. Sí, sí, i després, aviam, esteu sentint tot això...
Guapo, tio guapo.
Tio guapo, un Paolo Maldini.
Que no era Maldini, eh?
No era Maldini.
No, jo què sé, un Marcello Mastroianni, jo què sé, un tio així, un Espartaco Santoni.
Home, una cosa ben feta, un italià clàssic, no? D'aquells...
Franco Nero, no?
Ara, ara.
Sí, no, era baixet, calvo ja als 30 anys, estret d'esquena, caderes amples i amb les dents de tres colors.
No.
Grocs, negres i blancs.
Ah,
indisorder.
Prou.
I malgrat això, era un seductor infal·lible.
Ai, ai.
Tot és... Amics i etxos, que ens esteu escoltant.
Sí.
Tot
sempre hi ha opcions.
Tot és actitud.
Mireu el que us ha dit el tiet Gavi.
Una de les dones més atractives al seu temps, l'actriu Eleonora Duse, va ser la seva amant més duradera. Denuncio, comença a escriure teatre per ella, en la que havia una tempestuosa història d'amor, una relació d'infidelitats absolutes. Potser detalls com que el que li regalés una tortuga gegant ajudava.
Amics i etxos, si voleu conquerir algú...
Una tortuga gegant!
Li va regalar una tortuga gegant i a ella li va fer molta il·lusió.
Quin sentit té?
Pues molt romàntic que regali una tortuga.
No, que t'ha regalat flors.
A més, és el tipus...
Una targeta d'aquesta t'estimo molt.
És el tipus d'animal romàtic per excel·lència.
Exacte.
No, sobretot no, com forniquen. No, heu vist fornicar a dos tortugues?
Sí. A gegants,
això
no.
El que es diu un polvo lento.
Va, vinga, va.
Denuncio era un llibertí i no tenia cap vergonya en proclamar-ho. El fascinen les dones bisexuals, com la pintura Romain Brooks, que en una carta li diu... cito la carta que li escriu Romain Brooks a Denuncio. El cel, estimat poeta, et tindran reservat un pop enorme amb un centenar de cames de dona i sense cap. Que és el que més li agradava a la vida, clar.
Va.
Però el que més el sedueix són les dones malaltes. Diu ell, les estimo més quan més a prop estan de l'amor. Per escandalitzar més els convidats de les seves festes, ell bevia vi amb una calavera que afirmava que era d'una jove que s'havia suïcidat per amor. I ordenava les seves aficions favorites a saber... les flors, li agradaven molt les flors, la morfina, la cocaïna, els gelats i el curilingus.
Bueno.
Era generós.
Però com no tenia prou amb cardar com un mico, també es va dedicar a la política.
La
Però clar, tenir èxit amb les dones i a la literatura no era prou per un personatge tan estrafalari com ell, que va quedar devastat per la derrota italiana a la campanya d'Etiòpia, on el desastre d'Àdua del 1895, allà van morir 7.000 soldats italians. Així que l'any següent es presenta diputat. Anuncia la seva candidatura en un article on afirma: el món ha de tenir clar que sóc capaç de qualsevol cosa.
Tot és actitud, amics.
Aquest és l'eslògan.
Amics que vau fer l'1 d'octubre, tot és actitud.
I durant la campanya es descriu com el candidat de la bellesa, un rotllo xixolina.
Però bellesa, quina?
De bellesa.
Ve alta o ve baixa?
Ve alta.
Amb ve alta?
Sí, sí, sí.
Nassos, eh? Somrient a càmera,
sí,
o no?
Sí, Dani De Vito dient, sóc el candidat de la bellesa.
El tio es presenta, cartell, Gabriele D'Annunzio, candidato per la bellesa. I què passa? Surt elegit, el voten, guanya. Diu, això es pot semblar estrany o no, tenint en compte el ramat que poc després i fins als nostres dies s'ha comptat amb el suport popular. La gent vota coses molt estranyes. A Itàlia i a tot arreu. Ja m'he explicat abans que va inventar les fake news, però també va inventar el populisme i va assentar les bases del feixisme quan Mussolini només tenia 9 anys. O sigui, Mussolini no inventa. O sigui, la base del feixisme la crea D'Annunzio. Mussolini jugava a cotxets i a matar gent. Vet aquí dues frases que defineixen la ideologia del candidat de la bellesa. Els homes es dividiran en dues races. A la superior, que s'haurà elevat impulsada per l'energia de la seva voluntat, li estarà tot permès.
Ai.
A la inferior, res o molt poc.
Venga.
I també, si es considera un crim incitar els ciutadans a la violència, aleshores m'enorgulleixo de ser un criminal.
Què diu ara, home?
Sí. La bellesa.
La bellesa? Què té a veure amb la violència?
Clar, ja està passant. Amb aquest ideari tan progressista i humanista, home, és lògic imaginar-lo formant part dels conservadors italians. Clar. Doncs no!
Ah, no, eh?
No, ell no era així. Ell sempre anava amb els socialistes perquè considerava que representaven la vida. Són coses així. No obstant, va durar només 3 anys al Parlament perquè el seu estil de vida el va fer dimitir i va haver de marxar a França per deixar enrere els seus acreedors. Allà el reben com una estrella de rock i porta un nivell de vida un altre cop, de sobrietat, a base de luxes, senyores, i dedicat a col·leccionar roba, catifes i gossos de raça. És a París on es fa famós perquè assegura que dorm amb un coixí farcit dels cabells de les seves amants.
Va.
No diu de quina part del cos.
Però, home, per favor, bueno, cabells són els cabells del cap, al principi.
Sí, 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 sí.
Vull dir que no estem davant del marquès de la Guineche.
Ja ho va amb una traducció.
Però aleshores arriba el que a ell més li agrada, que és la Primera Guerra Mundial.
Volare! Això és per definir la Guerra Mundial?
Ell fa d'aviador a la Primera Guerra Mundial.
Ah!
No havia volat mai.
A veure,
ell ja havia dit que D'Annunzio, per D'Annunzio, el poble no era més que simple bestiar destinat a ser sacrificat a major glòria de la grandesa nacional. I aleshores, què passa? Esclata la Gran Guerra, que per ell és com portar un nen a Disneylàndia. Ell viu a França.
Mm?
Té 52 anys, eh?
Mm?
I torna a Itàlia i s'allista voluntari.
Ara sí, diu.
Al regiment Lancieri di Novara. I fa un curset per pilotar avions perquè vol volare.
Hosti, per favor.
Un any després, amb un any de curs de pilot, és ferit en combat aeri i perd la visió d'un ull. Això què fa? Es retira? No!
No!
Tot és actitud!
Un parche.
L'encoratja més i segueix volant contra les recomanacions dels metges, els seus superiors i també del sentit comú. I només amb un ull protagonitza una de les gestes més sonades de la Primera Guerra Mundial. Com a comandant de l'esquadró, la Sereníssima lidera l'expedició de 9 avions que realitzen un viatge de més de 1.000 quilòmetres fins a Viena per bombardejar la capital austríaca. Però no la bombardeja amb bomba, amb pamflets amb els colors de la bandera italiana i que portaven escrit un manifest escrit per ell mateix en el que instava els austríacs a rendir-se. Que si no vengo, y me los follo todos.
Escolta, mama.
S'ha de dir que Itàlia, aquesta part, per als amics de l'ESO que no estan entenent res, combatia a la Primera Guerra Mundial al costat dels aliats. És a la segona part, estimats, quan Mussolini canviaria d'equip i perdria. D'Annunzio, per això, té condecoracions per França, per Anglaterra i per tots els països aliats. Però acaba la guerra i ell no en té prou. Ell en vol més.
Perquè ja sé, li ha agradat això.
Clar, que, si no s'ha de quedar clar, estem parlant d'un autèntic tarat. Era l'únic paio que, quan acaba una guerra, que es va cobrar la vida de més de 10 milions de persones, encara li demanava a l'àrbitre una mica més de temps, saps?
Àrbitre!
Un tipus que va arribar a dir que li semblava molt poc que només morissin al front un de cada 25 soldats francesos enviats.
Això va dir, eh?
Sí, sí, sí. Li semblava... Diu que quan va
veure... Pocos maten.
No, van morir pocs, estava molt decebut.
Molt decebut, sí. I si això, li afegim que Itàlia va ser el país dels vencedors que menys va treure del Tractat de Versalles, doncs ja la tenim liada. D'anunció va parlar d'una victòria mutilata i va titjar de cagolla, de cagat, el primer ministre i va decidir allargar el partit pel seu compte.
Sí. A veure, quan va entrar la guerra a Itàlia, els aliats ja havien promès a Itàlia que si guanyaven la guerra, com així va ser, es quedarien al Fiume. Fiume és l'actual ciutat de Rijeka, però que està a Croàcia. Però els van timar i d'anuncio va decidir solventar-ho de la seva manera. Va reclutar un centenar de tipus tan zumbats com ell i el 12 de setembre de 1919 va ocupar la ciutat de Fiume, Rijeka.
Ah, va anar directe a ell.
Sí, no va amagar urnes, ni va fer un Consell de la República, ni no.
Deixi'm passar.
Ell va agafar 100 zumbats, va envair la ciutat, en la que va entrar amb el seu Fiat T4, i va declarar el Fiume com un estat independent, nomenant-se a ell mateix com a Duce.
Hosti.
Ahí està. Va aprovar una constitució, que és la que es coneix com la Carta de Carnaro, que declarava la música com a principi fonamental de l'Estat.
Però què és això?
On es declara lliure el consum de cocaïna, per és constitucional.
Això és veritat, o no?
Totalment.
Estàveu de conya, no?
No. I omple la ciutat de bordells, perquè legalitza totalment la prostitució. De fet, molts historiadors consideren que allò és l'assaig del feixisme. Però en veritat, el tio que va fer va ser fundar Telecinco.
No, home, no.
Sí, a l'Estat Lliure de Mediaset, vull dir, de Fiume, declarava la societat dividida en 9 corporacions, segons la seva tasca, i deixava part una decena en la que estaven els humans superiors, com els herois, poetes, profetes i superhomes. Va instal·lar l'uniforme de les camises negres, en homenatge als uniformes de l'Arditi, l'armada italiana, i la salutació a la romana amb el braç alçat. Comença a sonar tot, no?
Comença a sonar.
Sí, cada dia hi havia desfilades i il vate sortia al balcó per dirigir-se a la multitud.
Per això tot això era molt abans de...
Molt abans.
Sí.
És el precursor.
Exacte, tota la imatge...
I tots aquests que han anat a Itàlia a fer el programa no sabien qui era aquest tio i han estat parlant
de la Meloni...
De Mussolini, dels neofeixistes, de l'Almirante... I ningú els ha explicat d'on ve la veritat això. Menys mal que aquí estem nosaltres per aclarir-nos les coses.
Amb el que diu el Santi, un jove Mussolini va anar a informar del que passava com a periodista i sembla clar que va agafar algunes idees. Va quedar fascinat per l'anunció.
Las Vegas eren el Vaticà comparat amb el Fiume. Segons relata un periodista que va anar a fer una informació a la República, a la ciutat els bordells estaven a vessar i es va haver de crear un hospital per tractar només malalties venèries.
No, home, no! Man, però què dieu?
Com a la pandèmia a Madrid. Però allò sí que era la ciutat de la llibertat i les canites.
El Zendal, del tema sexual.
Sí, a Madrid, allò sí que era canites i llibertat.
Per favor.
A més, l'economia, òbviament, d'aquella república era un caos. Es podia pagar amb moneda hongaresa, italiana o iugoslava. Els béns de consum es pagaven en una moneda i els impostos en una altra.
Molt fàcil.
Sí. A més, una de les coses que feien cada setmana eren simulacres de batalles mentre una orquestra que encarregava il vate tocava la cinquena sinfonia de Beethoven. I amb una nit en la que es van passar tots de la ratlla, literalment, es van venir amunt i van declarar la guerra a Itàlia al crit de Fiume o morte. I la broma es va acabar quan l'exèrcit italià ja va dir que prou, va bombardejar la ciutat, però la juerga, no obstant, va durar 15 mesos.
Hosti.
No sembla massa, però són 15 mesos més que alguna altra república que jo em sé.
Bueno.
A sobre, denuncio, no va haver de marxar a l'exili ni anar a la trena. Tu dius, hòstia, ara que s'ha acabat la història, tu... a Estremera, xaval. Però no, a ell el van ascendir. Que no pari la festa.
Posar Rafaela Carrà és un gust.
Alegra-la.
A favor. De Rafaela.
Rafaela Carrà, que era comunista.
Sí.
Però s'hagués trobat bé al Fiume.
Al Fiume. No ho sabem.
Bueno, el que sabem és que en un lloc normal a denúncia l'haurien tancat a la presó
o al manicomi. Tocava.
Però aquest, o al manicomi, però aquell poeta extravagant, decadet, addicte al sexe i a la cocaïna i mentalment desquiciat, era un heroi. Al cap i a la fi, estem parlant de l'Itàlia de Mussolini, que tenia li tenia una mica de por. I va
Mussolini, definir, amb ell?
Sí, perquè era un personatge que molt estimat. I va definir la situació dient que és un queixal corcat. O l'extirpes o el fas empastar amb or. Saps? Havia una...
Hosti, boníssima l'analogia, sí, 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 sí.
Va optar per la segona opció.
Sí, 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 el va omplir.
El va omplir. El rei Vittorio Emanuele III, a petició de Mussolini, el nomena príncep de Monte Nevoso. Muntanyes de neu sí que li agradaven i les va legalitzar.
Ah.
Ja es retira a un magnífic palau al llac di Garda. El Vittoriale del Degli Italiane, que l'arquitecte Giancarlo Maroni va dissenyar al gust d'Il Bate.
Sí, perquè no molestés, et comprem una casa, et diu, vull aquest arquitecte, vull que me la dissenyeu, i és aquest, el Vittoriale degli Italiani, que es pot visitar actualment, està al llac, a més en un lloc accessible com el llac di Garda, o sigui, el tio mal gust no tenia. Es pot visitar la casa, si aneu al llac di Garda, i veure sí. els 10.000 rosers que va fer plantar i comprovar com la foscor a la casa és evident, perquè la va fer per no forçar la seva vista castigada. Ah. Només tenia un ull.
Clar,
sí, li servia per pilotar avions.
Però a casa estava malament.
A casa malament.
No llegia prou.
A la casa hi ha molt de vellut, molta cortina, una capella, una sala per maquetes d'avions, una biblioteca gegant a la que s'accedeix amb una altra de les seves excentricitats.
Què?
Per una porta tipus Imaginarium, petita.
D'aquestes petites?
Sí.
Que t'has de jupir? Bueno, allà la d'Imaginarium no passem.
Perquè tu milis.
Perquè tu t'humilis davant d'un espai sagrat.
Arrodilla-te.
Davant d'un espai sagrat de cultura. L'Estat li paga tot. Tot li paga. Fins i tot les 15 persones de servei que li posen que vigilen les seves manies obsessives contra la brutícia. Per exemple, una de les coses que feia els seus servents era obligats a estar bronzejats. Tu no podies ser
servents. Servents? Havien d'estar morenos?
Havien d'estar morenos tot l'any.
Foc,
si no, no li semblava.
És increïble.
Tot i està desfet per...
Jo és que a vegades penso que us inventeu.
No.
El que no sé és com no l'hem fet abans.
No, ja em trobo extraordinari d'anunció.
Tot i està desfet per les seves addiccions i les malalties venèries, Mussolini tenia por de que sortís del seu confinament i el desafiés. D'anunció es va negar sempre a formar part del feixisme que ell mateix havia inspirat i fins i tot es sospita que Il Duce va intentar assassinar-lo, o el va assassinar, enviant a Aldo Finzi, un dels seus matons, que el va visitar justament el mateix dia que va caure per la finestra.
Aquest també! Hosti, una tècnica aquesta, la de caure per la finestra, que s'ha anat repetint, sí, sí. Amb el temps.
Però és que Finzi ja s'havia carregat abans a Giacomo Matteotti, que era el gran rival del Duce al partit feixista.
Bueno, no se sap si va caure perquè anava drogat, perquè estava acabat, sí, perquè
que podia ser...
o realment va coincidir que el Finzi aquest el volgués tirar per la finestra. Una caiguda a la finestra, d'anuncio, la va descriure com un vol d'arcàngel. Li va fracturar el crani, no el va matar, però ja el va deixar molt... ja estava molt tocat.
Però ell mateix ho va dir així?
Sí, sí.
Un cop dir... ja estava rebentat a l'hospital, va dir no, ha estat
un bon
per favor.
No, que hospital?
Aquest home no està bé.
A la casa, no està bé. Bueno, però realment ja estava molt pel caldo i l'1 de març de 1938 va morir de manera fulminant. El va trobar la seva última amant, perquè el tio seguia cardant amb tot això,
no,
eh?
Home, no.
Sí. Tenia, ell feia orgies.
Era un professional.
Luisa Bacara. Diuen que Mussolini, al ser informat de la mort de denúncia, va dir, ja era hora.
Home, a veure... Que...
Però què va fer? Li va organitzar un funeral d'estat en el que, amb tots els honors, en el que Mussolini va parlar davant del fèretre i va dir, pots estar segur que Itàlia arribarà al cim que somiaves.
Per favor.
Diu, el Duce va fracassar i va ser un personatge absolutament nefast, com tots sabem, que es va liar amb Hitler. Aquí denuncio despreciava molt, no li queia bé Hitler, perquè no li queien bé els alemanys. Considerava que els alemanys eren una tribu de bàrbars que vivien al costat equivocat dels Alps. Ara, tota la seva bogeria torna a estar de moda en molts aspectes, que per cert, per exemple, ell es va quedar calvo molt jove.
Heu dit als 30, no?
Sí, als 30 anys era calvo. Aleshores, els seus seguidors, aquests que anaven amb ell a tot,
sí.
Què van fer? Es van rapar...
D'aquí ve.
D'aquí. No!
Sí. Tots els esquins del món!
Els esquins és perquè ell era calvo.
Aquí van els seguidors del Bate que van fer la República del Fiume es van rapar per poder semblar-se a l'anuncio. Bueno, no era un feixista, però em va inspirar el feixista.
Déu meu, senyor, o sigui, no ho entenc. Després de tantes temporades, aquest home, per què l'hem tingut
estava
guardat
amagat,
en un calaix?
Perquè estàvem esperant el moment.
Sí, sí, el moment ideal. Malcom Otero, Santi Jiménez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
T'imagines que tornes a descobrir el sol? Repsol i Movistar s'han unit per fer-ho realitat amb Solar 360, una nova manera d'entendre l'energia solar del teu consum. T'acompanyem en la instal·lació i el manteniment dels teus panells solars perquè controlis el teu consum i comences a estalviar. Demana el teu pressupost a solar360.es. Solar 360, l'energia solar pensada per tu.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 32a festa de l'anxova.
Diumenge 2 d'octubre, gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantata de veneres amb oreig de mar.
A més, del 30 de setembre al 9 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC 1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC 1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC més 1 i a partir de les 12, també a RAC 1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Bermuts Miró. RAC 1.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre se celebra la primera edició de la CBD Hemp Business Fair a la Fira de Cornellà.
Tres dies per conèixer totes les claus i novetats d'aquest incipient sector a través de la zona d'expositors, conferències, showrooms, food trucks i actuacions musicals.
No et perdis la Fira del Cànem i el CBD. Entrades disponibles a cbdbusinessfair.com.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Moure't com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com, aforament limitat.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
8 minuts i les 12 del matí. Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Ei, bon dia.
Què tal, Toni García, bon dia.
Bon dia.
No comencis.
Ah, sí, és que quina manera.
Sí, per favor.
Deixa'm un moment, és que estic molt constipat.
Bueno, m'és igual que estiguis
constipat. No, però no, què vols que faci? Un bon dia trist de constipat? Vale, el faré, va.
Posa-la. Se't paga perquè posa-la. Vinguis a fer el bon dia.
Va, posa la reveració, posa-la.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Està correcte, bravo. Un aplaudiment petitoret, sense passar-se, que som catalans.
Ara no podré respirar pel nas durant 3 dies.
Ha sigut un bon dia a mig gas, per això.
Per què?
Bueno, he vist bons dies millors.
Bueno, clar, però si no es troba bé...
No, no li podem demanar més, també.
Un senyor que no es troba bé, també,
des de l'any 2006. Ahir va dinar fora, va sopar fora, en fi.
Sí, però escolta, bro, què és aquesta merda?
Escolta, Blai...
Sí.
Explica'ns alguna cosa de Sant Sebastià, no?
Ah, molt bones pel·lícules.
Sí, pel·lícules. Sí.
No, però no es parli de pel·lícules, parla'ns de restaurants. Que és
bona
teca.
Restaurants.
Vas esgotar l'arròs bullit, no?
Sí, i el pollastre a la planxa.
La planxa.
Sí. No, un parell de xuletons van cabre.
Ostres!
Un parell.
En el mateix àpat?
No, diferent. T'haig de dir
que m'ha semblat molt trist que tinguent un grup de pantalleros no hagués posat ni un missatge en 10 dies.
Això és cert, eh?
No, ha sigut un silenci.
Però ni un silenci.
Ni un hola, ni un ei, nanos, estic aquí.
Estan molt ocupat.
Vuit coses.
I no has escoltat res, ni un detallet, ni una madaleneta, res. No.
Madalenes?
De què? De Sant Sebastià?
Un xulató.
Ah, sí?
No,
pastisseria fent cantonada en bulevard? No t'enteres de res, Blai.
No.
No t'enteres de res.
Home, una panxineta, però hauria quedat una mica ja pansida.
Una panxineta duria jo.
El que comptes la intenció, Blai.
Una panxineta.
Bueno, escolta'm, va. És un bon cap de setmana d'estrenes o de... A veure si és la pregunta.
Sí, jo crec que sí, a sales.
A plataformes sí.
A plataformes sí, anirem amb sales primer, doncs.
També.
Va, estrenes a sales... Bueno, recordeu que la setmana que ve... És dilluns, ja?
Sí.
Que és la festa del cine.
Quatre dies,
que és més del que és habitual.
Un dia més.
3,50 €. Vull dir que també, vos apuntant... Està tiradíssim de preu per anar-hi la setmana que ve. A més, coincideix amb que reestrena aquesta pel·lícula. Oh! Que és Avatar.
Uf, per mi, obra mestra.
Ja però hi és, ja?
Sí.
Ja hi és aquest cap de setmana,
fet,
oi?
Va ser la pel·li més vista ahir.
No.
I tant.
La pel·lícula més vista d'aquest cap de setmana d'ahir divendres va ser Avatar.
La segona va ser Smile, que aquesta sí que era estrena d'aquest cap de setmana, però...
Hosti, increïble. Aquí hi va haver escepticisme, com vaig dir, que Avatar 2 faria més pasta que Spider-Man.
Però encara no hi estem.
No. Jo només ho recordo perquè no hagueu de buscar el tall del moment en què ho vaig dir, que si no ho demanaré. Bueno. Perquè aquí va haver-hi cachondeo. Tu has fet bo, no sé què, la noia va fer com...
No,
com aquest
cert.
Riure pervers que té.
No és cert.
Blai va fer aquest rotllo condescendent. I Brock, gràcies a Déu, no hi era.
No,
perquè si no vés a saber què dir. Però jo repeteixo, Avatar 2 farà més pasta que Spider-Man.
Bueno, ja veurem, ja ens hi trobarem. Quan ve Avatar 2?
Al desembre.
Sí, desembre, que
però
és el 9
Avatar
de desembre.
Avatar, quants anys té ara?
Clar, és el que anava a preguntar.
És de 2008?
8 tot, sí.
Això fa que et preguntis si tota la gent que ha anat a veure-la és gent que ja l'havia vista
bona.
O gent que ha portat a fills o gent que no havia...
Bona,
o que
bona.
Era molt jove a l'època i que l'ha vist ara. Perquè és que
jo crec
que és
una barreja.
I vull recordar que era l'època en què...
S'ha estrenat en 3D.
Sí. Bueno,
és que
i amb ullera bona, eh?
Perquè...
No aquella ullera que donava
la merda de plàstic.
Sí, clar.
Però ens vam posar, per culpa d'Avatar, es va posar de mot.
De cartró.
Que tothom, totes les punyeteres pel·lis eren amb 3D. Totes.
Aquí,
és igual, encara que fos una...
La dels índios.
Com van començar a portar les pel·lícules a la Índia, amb el Rahim, amb el secador, que les feia 3D.
Però va, anem amb estrenes que, a part d'Avatar, que, bueno, no sé si alegrar-nos o no, però, en fi, omple sales.
Sí, home, sí,
a favor.
Sí. És una experiència cinematogràfica única.
Endavant,
si no l'heu vist al cinema, és bestial.
Això
sí,
encara ho és.
És una bona notícia.
I encara ho és.
Aquesta és una bona pregunta.
Això és el bo.
Encara gairebé 15 anys. Ja,
encara és una experiència visual brutal.
Increïble.
I és el 2008, que dius, hòstia, la tecnologia ha avançat moltíssim. És el collonant, és un pel·liculot.
Va, anem amb les estrenes amb la pel·lícula que va guanyar el premi del públic del Festival de Sant Sebastià, per tant la vas veure allà, no, Blai?
Sí.
Ricardo Darín, Argentina, 1985.
Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
El juicio más importante de la historia de Argentina. Quin juicio?
Va ser el judici que van fer contra 9 dels membres de les juntes militars que hi va haver durant 8 anys a Argentina i que van provocar, doncs, milers de desapareguts i morts. El que fa la pel·lícula és explicar la història sota el punt de vista del fiscal que interpreta Ricardo Darín, que és a Julio César Estrasera, als seus ajudants, que van, doncs, això, buscar testimonis per poder, doncs, fer tota la investigació i tirar endavant el judici. La pel·li és una pel·lícula d'aquestes que funciona com un rellotge. És una pel·li molt clàssica en tots els sentits i que, a més, de ser una pel·li d'aquestes que està feta per agradar al públic, té un tio que es diu Ricardo Darín.
De què fa, Darín?
Déu Nostro Senyor, que és el protagonista.
Però quin és el protagonista?
És el fiscal.
T'agrada Ricardo Darín?
A veure, una mica. A mi m'agrada.
Home,
és
un
geni. Com que diu Déu Nostro Senyor.
És que és...
Però t'agrada més que Ben Affleck o menys?
Bastant més.
Noé, estàs d'acord amb ell?
Totalment d'acord.
La pel·lícula impecable, eh?
A més, té molt bon ritme, fins i tot quan està fora del judici. És un tema molt dramàtic, però té tocs d'humor, que això no és fàcil, i estan molt ben introduïts, i la pel·li passa en un sospir, tot i que dura 2 hores...
I quart,
una cosa així. A mi m'ha agradat moltíssim,
molt
recomanable.
Què dius?
Sí.
Tens la mà de les 5 estrelles
és
molt...
És bona.
A veure, Blai, sabeu que normalment es mou en l'àmbit entre 3 i 4, li costa molt per damunt de 4 i molt per sota de 3.
Blai, has tornat de Donosti.
Blai, quants cafès t'has pres aquest matí?
Cap.
Ostres, imagina't
casa i se'n
fa malament, doncs.
I xupitos de whisky.
Va, la segona estrena, que també es va veure a Donosti, un documental sobre David Bowie que es diu Moonage Daydream.
Questions have arisen, such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart...
Què dius, Blai?
És un documental, cal avisar, poc convencional. No és un documental d'aquests amb testimonis que expliquen la seva història, no. Uh-huh. És un documental que és com un collage d'imatges, amb molt, molt psicodèlic en tots els sentits.
Pretensiós.
No, jo crec que no, eh? Sí?
No, pregunto.
Jo crec que en aquest cas no.
Però és difícil, perquè de Bowie sabem moltes coses, vull dir que...
Aviam, no és que et descobreixin moltes coses, també, Xavi, del personatge, però és com està fet i quin tipus d'història t'està explicant el relat que t'està construint el director, que és un tio que havia fet un documental, em sembla, sobre el Kurt Cobain, que estava força bé. És Brett Morgan, em sembla que es diu.
Brett
Morgan.
Gente del KGB, Brett Morgan.
És una d'aquestes pel·lícules que, sobretot, val molt la pena veure